La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio.
Sabeu que entre la invenció de la llauna i de l'obrellaunes hi ha 45 anys de diferència? A mi, personalment, aquesta història em sembla molt curiosa. I és que la llauna de conserves va ser patentada el 1810 per Pitten Durant, un anglès que ràpidament es va vendre la patent posteriorment als Estats Units. El senyor William Underwood va crear la primera fàbrica de conserves basant-se en part en la patent de 1810, però no va trobar important crear un utensili per poder obrir les llaunes. Això ho demanava a les mans del consumidor, que sovint no era la millor de les idees. Tot i que pot semblar absurd, tenia una mica de lògica, ja que les primeres llaunes de conserva eren força pesades i fetes amb gruixudes làmines de ferro a veure qui tenia nassos d'obrir aquelles llaunes. Tot era una mica esbojarrat, ja que aquestes llaunes buides poden arribar a pesar un quilo i sobrepassar els 3 quan estaven plenes. Potser era més fàcil obrir una caixa forta. Mireu, no va ser fins al 1850 que es va aconseguir fer un envàs més lleuger, amb una vora a la part superior, i així va fer pensar a la gent en la necessitat de tenir quelcom per obrir-les. En aquest punt, l'americà Ezra Warner, el 1855, va fabricar un artilugi amb una mescla mecànica d'una falç i una baioneta que introduïa la fulla per la vora de la llauna i permetia obriure-la. Però aquest meravellós sistema comportava un gran perill, no només per qui el feia servir, sinó també per qui mirava l'operació, així que la gent al final va ignorar l'invent. Francament, millor quedar-se sense menjar que morir en el procés. I així, durant diverses dècades, l'obra llaunes era el mateix botiguer que obria les llaunes als clients quan se l'enduien a casa. Poc pràctic, però el 1866 es va incorporar una clau a la llauna que tothom creia que faria necessari l'obra llaunes. Però no totes les fàbriques de conserves podien adoptar aquest sistema, quedant pendent millorar l'obra llaunes. Sigui com sigui, ara tenim un sistema que ja no necessitem cap obra llaunes, només una senzilla anyella. Comencem!
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, per molts per tot!
Un lloc on hi cap tothom. La
vida és... Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Visca al teu costat. Un programa que ja té els fogons encesos avui per començar des de la Boqueria, on anirem a veure quina és la melmelada favorita de l'Arnau Muñoz. Després seguirem amb en Marc Vivancos per parlar de tècniques de cuina i amb l'Òscar Gómez per saber quin restaurant ens posa a la Guia Virgínies de la cuina catalana. I on anirem a fer el reportatge? Doncs avui fins a Solsona, perquè volem un reportatge que es talli amb ganivet.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Campec Jazz for Cheese, melmelades i salses premium de l'Empordà Costa Brava, us ofereix aquest espai.
I arriba el moment dels del programa per saber quina és la melmelada preferida avui de... un gran xef que viu al costat de la Boqueria. Arnau Muñoz, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
L'Arnau Muñoz, que és el gran cap de cuina del restaurant Directe, un restaurant, escolta, abans dèiem un restaurant de 9 tamborets, i ara que hem tingut tot això del Covid, ara què podem dir?
Ara no sé com dir-ho, perquè clar, ara tinc 4 tauletes a la terrassa.
4 tauletes, no? Home, jo el que podria dir que no m'hi havia fixat fins avui és que el teu perfil del WhatsApp diu nascut per ser carn d'olla. Ens hauràs d'explicar-ho, això?
Bueno, nascut per donar-ho tot, no?
Exacte, així m'agrada. Escolta'm, quin és el... De qui té gust la teva melmelada preferida, Arnau?
Sense dubte, de figues.
De figues, home, molt bé, molt bé. I amb què te la menges?
Ara comencen.
Clar. Amb què te la menges, aquesta melmelada?
Amb formatges forts. A mi m'encanta la marmelada amb formatges forts.
O amb formatges blaus, per exemple?
Sí, correcte.
O amb formatges... No, no sé si ets molt de tupí o de gastazarra, tu.
Oh, a mi el tupí m'encanta. El tupí amb marmelada de figues és combinació guanyadora, m'encanta.
Uf, uf. Clar, jo no sé si en aquestes propostes que fas aquí al directe hi té cabuda una marmelada de figues. Amb què la posaries?
Aquí al directe doncs, no utilitzo marmelada perquè jugo molt més amb l'acidesa, però la veritat és que no, ara mateix no en tinc cap. Ara m'has enganxat.
Així m'agrada, així m'agrada. Home, a veure, els que no hagin vingut mai al directe, què els hi podríem dir? És a dir, l'Arnau Muñoz, quina proposta fa al directe?
Doncs una cuina de temporada i de mercat, on lògicament tots els meus viatges s'han anat influenciant en mi i tinc una cuina molt viatgera. Els clients diuen més japonesa. La idea no és que sigui una cuina japonesa catalana, però al final és el que diuen els clients, són els que manen.
Clar, clar que sí. Home, jo el que puc dir és el que diuen els teus treballadors i els teus, diguem-ne, alumnes, que diuen l'Arnau és tot cor i tot poesia. Això m'ho han dit avui al dematí.
No sé,
si, no sé si estaràs d'acord o no.
No ho sé, home, és molt maco, m'ha posat la pell de gallina.
Arnau Muñoz, moltíssimes gràcies i escolta'm, apretar aquest estiu... que s'ha d'apretar ara, eh?
Oh, i tant. Gràcies, una abraçada, Pep.
Una abraçada.
Adéu.
A Can Vic et portem a casa l'essència de l'Empordà. 40 anys elaborant conserves premium, com les figues confitades i fins a 60 varietats de delicioses melmelades, salses, gelees i originals maridatges d'autor per formatges Just for Cheese. Troba'ns a les xarxes socials o consulta www.canvic.com i a gaudir de la bona gastronomia.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Doncs ja tornem aquí al moment de les nostres tècniques culinàries. Avui amb en Marc Vivancos. Marc, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep.
Escolta'm, avui et veig amb un gabinet al saber, que per tots coneguts a la cuina, que és un d'aquells que no podem deixar de tenir, perquè ens vols parlar dels talls dels vegetals, no?
Sí, exacte. Avui parlarem més aviat dels talls o les aplicacions que li puguem fer als nostres vegetals segons la recepta que anem a elaborar.
Per exemple, va, a veure, un dels talls més petits que tenim, quin és?
Aquest seria el tall d'aquest brunoise, que diem, els petits cubs fets servir per tots, la majoria de cops per petits sofregits, per si hem d'afegir amb aquests arrossos sense feina, que volem que siguin talls lo suficientment petits perquè no hagin de ser tallats per comensal o per nosaltres mateixos. I seria intentar fer, depèn del vegetal, però talls... això que diem, un centímetre més o menys, i el més important, que siguin tots regulars. Si aquí la tècnica no és bona, hi han certs cubs que fan un centímetre, altres que en fan 3, altres que en fan 5, al final tindrem alguns que poden estar molt cremats, un que poden estar crusos, i aquí l'important és tenir una tècnica acurada.
El brunoise, el brunoise, la brunesa, com es diu moltes vegades, és allò petitet, petitet, i que tots iguals. Tenim un altre que és la juliana.
Sí, exacte. Aquí estaríem parlant més d'un tall allargat, d'un tall finet. La idea d'aquí també, per exemple, quan fem uns pèsols ofegats amb aquesta ceba tendra, que la volem que sigui tova, però també notar-la, quan fem aquelles truites de patates... que volem tenir la ceba, aquells fils o amb aquelles hamburgueses que volem aquella ceba caramelitzada, és un tall que ens dona molta versatilitat. A més, també li dona un punt visual bastant atractiu, perquè la pots veure durant el plat, no queda tan amagada, és molt més visual.
I després tindríem un altre, que és el mirepoix, no?
Sí, aquest tall sobretot és fet servir quan són coccions més llargues. Aquí busquem normalment talls bastant més grossos, algo més irregulars, perquè al final la missió que té això és transmetre el sabor quan fem un caldo, quan fem una cocció al forn, algo que ens aguanti molt temps cuinat. Aquí si féssim un tall més petit potser o bé se'ns cremaria o bé acabaria dissolt en el líquid en cas de fer un caldo.
Escolta, em sembla que ens queda claríssim això de tallar. Clar, n'hi hauria un altre, diguem-ne que això ja no és més un tall, sinó és una tècnica, una utilització per fer el brous, com és la bresa, no?
Sí, exacte. Aquí ja depèn de... Hi ha una mena de... confusió amb alguns llibres, perquè la bresa com a tal seria el tall que li otorguem als vegetals, però també amb el temps ha acabat derivant, quan es refereix a bresa, a aquest mix de vegetals. Hi ha algun restaurant o qualsevol escola, es diu, quan algú diu, mira, porta una bresa, ja directament et porten la ceba, la pastanaga, el porro, l'api, etc. I serien aquests quatre ingredients tallats d'una forma, com diem, grossa, tall mirepoix, i que serveixi per això mateix, per donar sabor al mitjà, en aquest cas al caldo.
Moltíssimes gràcies, Marc.
A tu.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
Doncs ja tenim la sintonia aquí, i amb aquesta sintonia, la guia Virgínies de la cuina catalana. I avui tornem a tenir el senyor Òscar Gómez. Què tal, Òscar?
Hola, molt bon dia.
Cap on anem avui? A veure, va, avui... Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona...
Avui anem cap a Terrassa.
Terrassa.
Sí, anem a un local que es diu El Buen Gusto, 1952, carrer del Coi 44 de Terrassa. Mm-hmm. Els que sigueu a Terrassa potser us sona perquè és on la família Martínez, el cuiner Artur Martínez, tenia el seu restaurant Capritx, que tenia un restaurant amb estrella Michelin. Doncs bé, en l'antic local del Capritx, ara hi ha aquest bar, que és un homenatge a les arrels familiars de quan van començar la restauració, quan els pares, el 1952, van obrir un bar. I què trobem? Trobem una cuina tradicional, radicalment tradicional, però molt pensada i molt meditada, que és el que fa Artur Martínez. Pensar molt bé els seus plats i el resultat al final sempre són molt golafres i molt equilibrats.
Mm. Tinc aquí en Dani Jiménez, que està escoltant aquest terrassenc, allò de socarrel. Escolta'm, i què hi hem de menjar aquí? A veure.
Doncs mira, jo crec que és imprescindible la tripa amb capipota. És un plat meravellós perquè és aquest plat tradicional fet amb una finura excepcional. Fa una salsa molt ben lligada que porta birranci, farigola, orenga, canyella, os de pernil, la picada d'ametlla, xocolata, un puntet d'anís, un puntet de vinagre al final, i el resultat és molt rodó i molt golafre.
Mm.
També els pedrers guisats, que són tan simples com posar ballar en all una mica de... posar ballar en oli una mica d'all i un bitxo, posen els pedrers, vi blanc, brou de pollastre i dues hores de cocció, fins que al final el líquid s'evapora i queda al punt per anar glacejant els pedrers i queden fantàstics. I és una recepta absolutament tradicional, però que fan al punt. I acabem amb el terrassenc, que és un montadito d'una botifarra que va recuperar Artur Martínez amb el xarcuter Xavier Casanova. És una botifarra que emula un plat tradicional del Vallès que s'ha perdut, fet amb feixures de porc, ceba, sang, ametlles, birranci... Ells la fan amb montadito, amb una coca damunt, i amb ceba, tomàquet i una guioli de mel d'ullestrell, perquè la mirada sempre és d'intentar aprofitar els productes locals.
I mentre fas això, encarregues un pollastre a l'as, eh?
Correcte.
I quan te'n vas te l'emportes per berenar.
I unes croquetes, perquè es posen unes croquetes amb aquests pollastres a l'as, que són d'escàndol, també.
Oh, va, va. Va, mira, aquí hi ha alguna cosa a la panxa que ens està dient que anem tirant, que anem tirant. Gràcies, Òscar.
A vosaltres.
Apa.
Que per què ens agraden tant els torrons i xocolates Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat. Un brillant equilibri entre tradició i innovació. Perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostre una sinfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda.
Doncs vinga, avui altra vegada cap al Solsonès. Avui per això anem en un polígon. Sí, un polígon que m'han dit que el carrer ara no el veig per aquí el nom, però bueno, ja estic aquí, obro la porta. A veure si hi ha algú aquí. Uita, ja el tenim aquí. Ei, què tal? Com anem, David?
Hola, bon dia. Bé.
Escolta'm, a Solsona, el carrer, el polígon ja no me'n recordo com es diu.
Polígon Els Ametllers, el carrer Ganiveters.
Carrer Ganivetes. No, no ho devien posar per a vosaltres, això?
I tant. Sí, sí.
Escolta'm, David, de Pallarès a la Pallaresa, quan un diu porto la Pallaresa a la butxaca, això ha de fer orgull, no?
Això és, bueno, és una passada, perquè trobo que és una cosa molt, molt, molt guapa. I, a més, tu dius, hi ha Pallaresa i Pallarès. O sigui, hi ha les dues variants, eh? Segons on siguis, diuen un Pallarès o una Pallaresa. Aquí, per exemple, se'n diu un Pallarès, d'un ganivet.
Clar, a la zona del Solsonès. I a la Garrotxa què li diem?
A la Garrotxa ho sabràs tu, jo no ho sé.
Clar, no ho sé, és que jo tant li dic Pallarès com Pallaresa.
I al Pallars li diuen una Pallaresa, que és, sí, sí.
Clar, aquí hi ha una cosa molt, molt curiosa. Nosaltres que venim del món de la cuina, aquí, allò que sempre diem, no? Cada boig amb el seu tema. Els que els agrada molt jugar a futbol segurament que tenen unes marques de sabates concretes. No sé, els que els agraden els videojocs també. I els cuiners són molt fans dels ganivets. I clar, ja podríem dir aquella corrent francesa, no? No és que tinc un Laguiol o que tinc un Opinel. I aquí a Catalunya, doncs aquí tenim el Pallarès i la Pallaresa. Això des de quan ve, això?
No, Solsona és una ciutat amb tradició ganivetera, hi havia molts tallers, no sé quants, però n'hi havia molts, i quan jo era petit n'hi havia tres ja, de tallers ganiveters, i ara quedem només nosaltres. Això ve de molt antic, i és una ciutat on feien els ganivets de les navets, i navalles sobretot de Catalunya, sí.
Clar, jo ara me'n recordo que jo encara a casa tinc molts ganivets d'Olot, d'en Ramon, de, sí. Els hijos, i després van ser els nietos, em sembla, de Pedro Ramon, no? I em sembla que tu tens alguna màquina per aquí d'allà, no? O alguna cosa?
Sí, nosaltres amb els senyors d'aquesta fàbrica havíem sigut, diguéssim, competència d'aquella manera, perquè no es coneixien, però realment els vam conèixer fort quan ells van, perquè es van fer grans, diguéssim, i van plegar, i sí, sí, els van comprar màquines, sí que és veritat.
Un bon cuiner, una bona cuinera, un bon carnisser, una carnissera, el món de la pagesia, aquí hi ha molt més que ganivets, perquè, escolta'm, aixades, forques, ganivets de muntanya, podais, i tens de tot aquí.
Sí, 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 nosaltres som fabricants d'eines de tall, llavors també tenim coses de forja, de camp, perquè també tenen a veure, perquè són forjades igual, i tot tipus d'eines que tallin, sí, sí, des de tisores, ganivets, navalles, ganivets de cuina, ganivets de, què dius tu, de matxets o d'esbrossar, d'alls, podalls, sí.
Clar, hi ha una cosa que jo que corro una mica, diguem-ne, per tot Catalunya, precisament amb la revista Cuina, anant a cuinar a casa de la gent, me'n dono compte que avui en dia hi ha molts robots de les cases, però els ganivets no, o no en tenen gaires, o els que tenen no tallen. Tenim un problema, no?, a les cases dels ganivets.
Jo crec que està canviant, però sí que tens raó que poder no es vi donar la importància que tenen. Jo, per exemple, ho veig amb els cuiners. Clar, un cuiner, quan vol ser bon, necessita una bona eina. Però vull dir que no cal que sigui a nivell professional, eh? Quan tu vols cuinar a casa, si tens un ganivet que talla, doncs, ostres, altra cosa és.
Escolta'm, els ganivets tenen molta història. A mi m'agradaria que m'expliquessis una miqueta. Aquí veig una foto que jo no sé aquí si hi ha el teu pare o el teu avi, però és una foto de fa molts i molts anys. Com va començar tot això, la teva família?
Aquesta foto, precisament, hi ha el meu avi, que és el senyor que hi ha al mig, i el seu germà fent ganivets a Solsona, més o menys, diem, el 1917, perquè és una ciutat amb tradició ganivetera i el meu avi se m'anà a treballar amb això dels ganivets. I ja venia del seu oncle, ja havia anat a treballar en un taller del seu oncle. I llavors va continuar això, el meu pare i el meu tiet, i ara som el meu cosí i jo.
I tu de què vens? Perquè tu vas estudiar per gabinetaire?
No, no, jo era el que voltava de la família, que sempre no estava mai quiet, i que segurament deien que de tots l'únic que es pensaven que no faria mai ganivets era jo. Perquè sempre estava voltant i vaig estudiar fora, vaig estudiar a Vic, precisament, i després a Barcelona, i molt bé. El que passa que, també és veritat que sempre m'havia agradat, i jo sempre m'explicava de xic que anava darrere del meu avi, que el meu avi baixava a forjar i baixava inclús els diumenges, els dissabtes, i molts dies sempre anava amb ell, i quan era xic pues, se sentava allà i mirava com treballava i m'estava hores tot el dia amb el meu avi. Diu que sempre anava enganxat amb el meu avi.
Per tant, això, un dia o altre, havies d'acabar aquí dins.
Suposo que... Sí, sí, suposo que havia passat això. Sí, sí.
Escolta'm, David, fer un gabinet és un art.
Sí, és un ofici i té molts passos. Nosaltres diem que té més de 35 passos fer un ganivet.
Anem-los a veure?
Anem.
Bé, ja hem entrat aquí en aquest espai, ostre, fantàstic, meravellós, amb una bona colla de gent, clar, un ganivet es pot fer amb màquina, però n'hi ha molts que es fan a mà encara, no?
Sí, nosaltres diem que som, o sigui, fem ganivets industrialment, però els fem tots a mà, o sigui, amb ajuda de màquines, però els fem tots a mà. I aquí pots veure el procés i nosaltres tenim màquines cada cop més grosses, més complicades, però sí que l'ingredient principal aquí encara segueix sent, encara els molem tots a mà, els polim tots a mà i els acabem tots a mà.
Escolta'm, si ara veiem aquí, estem veient que aquí a l'entrada de tot, suposo que, clar, sempre hi ha aquella, podríem dir, els ingredients principals, no?, la cuina, els aliments. Aquí també veiem els teus aliments. Un bon gabinet, què ha de portar?
Bueno, aquí comencem, aquí tens tot el magatzem de cer, que hi ha tots els diferents materials que vam servir. Nosaltres treballem amb dos tipus de cer, que és el cer al carbó, que és, diguéssim, com la cer pur, per dir una manera, que es pot rovellar, és més delicat, però el que passa que és molt més dur, per tant, el tall aguanta molt més i a sobre, a més, és molt més fàcil d'esmolar.
Són aquells ganivets que quan tu els fas servir, si no els cuides molt i molt bé, bueno, de mica en mica es van tacant, que tampoc... jo crec que és, allò són ferides de guerra que tenen els ganivets, jo sempre dic que... Però és maco un ganivet de cel al carbó i talla molt.
Sí, sigui, penseu, per exemple, que... els ganivets japonesos, aquests originals, són de cera al carbó. L'altre dia mirava un forjador americà que també fa unes coses especials que també són de cera al carbó, i ell deia això, precisament això que has dit tu, que m'agrada molt, que són com la pàtina que agafa el ganivet, és com la vida, va canviant a mesura que fas el menjar. Si tu ho cuides, queda com un gris metal·litzat de cotxe i d'aquí no passa.
Escolta'm, parlem de cera al carbó, però suposo que hi deu haver-hi molts tipus de cer, no?
Sí, el cer... És que és com tot una mica. Hi ha bastants tipus que tenen graduacions i també, clar, també depèn molt de qui te l'ha fabricat. O sigui, la cera fabrica un mill, o sigui, una fundició, una ceria, i també, clar, hi ha moltes qualitats i graus dins el mateix tipus.
També tenim l'altra banda, podríem dir, el tipus de cer que hi estem més acostumats, que és la cera inoxidable.
Sí, clar, l'inoxidable, al final, nosaltres érem... érem fer molt poc, cada dia en fem més, que fan un inoxidable bo i, a més, amb les últimes innovacions que hi ha, cada cop aconsegueixes més bons materials. L'inoxidable té l'avantatge que no t'has de preocupar, que és un material que no, ell no rovella, doncs ho vas fa servir i ja està.
Quin és el procediment de fer un ganivet?
Sí, el procediment, bueno, doncs, fem la forma a la fulla, després li fem la preforma, o sigui, el preesmolat, després el trempem, després el que en diem emolem, que és deixar-ho ben inclinat, o sigui, en forma de triangle perquè talli, després aquí nosaltres comencem, es molem a mà, dues vegades el polim, li poses el mànec, llavors si és una valla doncs porta un molla, porta complements, i després un cop tens la fulla muntada al mànec, el poleixes, diguéssim, que quedi tot junt, amb totes les mides bé, i l'acabes.
Clar, això tu ho has dit molt ràpid. Nosaltres, pels cuiners, això de trempar o atemperar és agafar la xocolata, fer-li un intercanvi de temperatures perquè arribi al seu, diguem-ne, estat original i, per tant, que cristal·litzi bé i ens quedi brillant. Jo no sé què té a veure el trempar amb els ganivets, no?, amb l'acer o l'acer inoxidable.
No, però és que és bastant el mateix. El trempat amb metalls, diguéssim, el que fas és agafes l'acer, o escaufes molt, nosaltres pugem 850 o 1.100 graus, depèn del material, i llavors el refredes de cop, que fa que l'estructura molecular quede superjunta, quede superforta, i llavors aquest material quede dur. Com que quede dur, no perd el tall. I és un procés molt important del ganivet.
Clar, jo ara aquí veig a molta gent que, això que deies tu, no, que vas molant així. Clar, aquí hi ha una cosa important, que és que nosaltres tenim un determinat ganivet, i aquest ganivet, a l'hora de fer-lo, ara aquí veiem unes planxes que estan ja com foradades, diguem-ne que ja podríem dir hi hauria aquí el ganivet, en aquest cas veig els tallants, per exemple, i veig que té un gruix, però clar, aquest gruix que té la fulla de cer carbó, en aquest cas, o de cer inoxidable, això s'ha d'anar rebaixant. Aquí hi ha molta feina, no?, a rebaixar la part del tall perquè acabi tinguent, diguem-ne, perquè acabi tallant.
Sí, sí que hi ha molta feina, sí, sí, és una feina de suar, sí, sí.
Una altra cosa important és això que deies del mànec. Anem a veure quines fustes tens?
Sí, anem a veure.
Perquè ara estic veient aquí que, clar, vosaltres, diguem-ne, sou molt coneguts per aquest, podríem dir, mànec molt pallarès, no? Aquest mànec rodó de boix, però jo suposo que aquí, com dèiem ara fa una estona, cada boig amb el seu tema, hi ha mànecs i mànecs a fustes diferents. Mira, aquí en veig una de fustes.
Tot això és boix, sí, sí. Ja, sí, sí, cadascú tria una fusta que li agrada més. Nosaltres treballem amb boix, treballem amb alzina, treballem amb faig, cada faig es treballa molt bé, treballem amb, ara comencem a treballar amb ébano, que és banús en català, treballem amb palo violeta, cadascú tria una mica, sí, sí, cadascú té un tema o ho vol d'una manera.
Escolta'm, ara aquí que estem veient els mànecs i per altra banda els artesans, clar, quant de temps es tarda a poder, diguem-ne, aprendre l'art d'esmolar?
Sí, és que no pares d'aprendre, eh? És una cosa que bueno, tardes un o dos anys a començar a fer producció bé, però, clar, tardes molt, és un saber fer.
Clar, jo aquí veig que tens molta gent, gent d'aquelles de tota la vida, però veig que també hi tens gent nova. Aquesta és una feina que la gent la busca o costa de trobar, diguem-ne, gent que es vulgui dedicar a un art com aquest, el d'esmolar?
Jo diria que com passa a tots els oficis, em sembla que costa molt trobar gent que s'hi vulgui dedicar. Nosaltres aquí tenim bastant bé ara perquè tenim un equilibri entre gent veterana i gent jove i nosaltres estem molt contents. El que passa que és això, clar, la gent jove no arribes i pots treballar, sinó que tarda un temps abans no domini la cosa, però bueno...
Clar, aquí tenim una cosa important amb els ganivets. Ara estic veient jo aquí una bona colla de ganivets i veig que cada un és diferent i, clar, un podria pensar, per exemple, de que els ganivets són de diferent forma perquè ens poden agradar més o no. I, en canvi, segurament que cada cosa té el seu què. No? Per exemple, ja, aquí veig uns ganivets que la part de la fusta, del mànec, arriba fins a baix. Això és per alguna cosa, diguem-ne, determinada?
Sí, vols dir que la fulla arriba fins baix del mànec. Sí, sí, això és perquè quan tallis, si apoies sobre una fusta, això és un ganivet de carnisser, té la fulla tan ampla, veus que fan servir una fulla grossa i ampla, perquè els serveix com de regle quan tallen els bistecs per tallar recte. I arriba fins baix perquè, clar, tu talles sobre una fusta, doncs que t'arribi a tallar fins baix, que no haguis d'estar allà, clar, si es quedés la fusta més amunt, arribaria primer el mànec que la fulla.
Clar, després, per exemple, en veig d'altres que tenen com un... no sé com ho diríem, això com un tope, no? Aquí, per exemple, hi ha uns gabinets als que nosaltres els hi solem dir el saber, no? Que n'hi ha uns que ens arriben, diguem-ne, a la banda de baix, no? I en canvi n'hi ha que no, que el mànec s'acaba al mig. Això, diguem-ne, des d'un punt de vista ergonòmic, suposo que també hi ha cuina, diguem-ne, a la cuina hi ha homes i dones que cada un té les seves manies.
No, i això és un món, perquè, clar, cada cuina, segons el que li ha ensenyat i com ha après i segons on treballa d'una manera o altra. Aquí, o sigui, per exemple, inclús tu dius amb mànecs, però amb mànecs, amb gruixos, amb llargades, tothom té la seva manera, però vull dir que això també està bé, i inclús nosaltres, com que som bastant, o sigui, som aquí artesanals i fem tot això a mà, doncs cada dia fem ganivets a mida per algú diferent.
Clar, jo ara estic pensant, David, jo ja sé que tu no ets cuiner, però... Escolta'm, fas molts gabinets per molts cuiners i cuineres de casa nostra i de fora de casa. Si haguéssim de tenir, diguem-ne, o haguéssim de decidir uns quants ganivets per poder, diguem-ne, fer més o menys una mica de tota casa, quants n'hauríem de tenir? Jo crec que, clar, jo tinc la meva, podríem dir, caixa de ganivets, no? Però, clar, digue-m'ho tu, a veure.
No, jo des del no saber, perquè no sóc cuiner, jo penso que amb 4 o 5 ganivets pots fer tota la feina. Jo diria que és la meva teoria que m'he fet jo molt temps, eh?
Per exemple, un ganivet, diguem-ne, petit per...
Una puntilla, sí. Jo moltes vegades quan venen els ganivets em diuen una puntilla, que és un ganivet petit, amb punxa, que és el que serveix per pelar, per tallar tot en petit, per inclús per fer alguna decoració de vegades. Aquest és el principal que tots demanen i aquest a vegades te'n demanen dos o tres, perquè es van combinant o els tenen a esmolar o així.
Després, un altre, diguem-ne, podria ser un tipus com aquest d'aquí, un ganivet per filetejar, per tallar peixos, no? O inclús per desossar.
Sí, un ganivet d'entre 15 i 20 centímetres, això depèn de cadascú, que és més fi, amb una punta més llarga, amb un mànec mica més gros, perquè ja treballes més, i sí, per tallar peces, i inclús per fer això que dius tu, filets i peces primes.
Clar, un altre, per exemple, jo estic pensant en quan hem de tallar cebes, quan hem de tallar porros, pastanagues, és a dir, moltes verdures, o quan ja hem de tallar, diguem-ne, grans peces de carn. El que nosaltres li diem saber, jo no sé com li dius tu.
Sí, sí, nosaltres li diem un granet de xef, això sol ser un granet gros de 25-30 centímetres, de cuiner, que nosaltres li diem xef, que és un granet amb fulla ampla, gros, que el mànec, diguéssim, els dits no toquin a baix al mostrador o a la fusta on treballes, i que puguis treballar ràpid i picar i tallar ràpid, sí.
I després, clar, n'hi ha un d'aquells que, jo no sé si és que ara cada vegada es posen menys o no, perquè, clar, me'n recordo que quan jo era molt jove i estudiava, el desossador fèiem servir molt, però en canvi ara, cada vegada, diguem-ne, les empreses, els restaurants, porten la carn més preparada, més tallada i tot això, no? Però tenim un ganivet que, tant si és per carn com per peix, tindríem el tallant, no? Que aquest ja no sé si a moltes cases hi és, no? Perquè la gent ara cada vegada compra el pollastre més desossat i menys el pollastre sencer.
Sí, nosaltres, bueno, els desossadors i els tallants que dius tu, que ja és un granet gruixut ja per tallar ossos i així, clar, abans es gastava molt i cada vegada veus que menys. Sort, bueno, hi ha molta gent, per exemple, caçadors i gent que poder tornar a fer la carn ells i tornar a voler-s'ho tallar ells, perquè llavors al final saps el menjar que menges, pues que se'n ven. Però sí que és un granet que, clar, es ven molt més a nivell professional que a nivell casolà.
Clar, em fas pensar, veig aquí les xaires i em fas pensar en aquests programes que fan a no sé quins canals, a vegades allò, fent zapping els veus, no? El forjat, el ferro, no? I tot això. I estic pensant en el tema d'esmolar, no? Si fer un ganivet ja és un art, esmolar també. Jo a vegades veig alguns, diguem-ne, cuiners, cuineres, japonesos, que tenen una autèntica, diguem-ne, allò, quan arriben a la feina, el primer que fan és esmolar, no?
Sí. Bueno, és que, clar, si tu tens un ganivet bo i a sobre llavors el tens esmolat, és que treballar és una delícia. Japonesos, nosaltres, per exemple, molts dels ganivets, cada cop els anem coneixent més, i és una passada perquè veus que són uns obsessos amb tot. Llavors, amb això d'esmolar també, i els tios es preparen una passada, sí, es esmolen cada dia, i això es feia abans, encara es fa, i encara hi ha, jo penso que hi ha cada cuiner més cuiners, tu m'ho pots dir que ho fan més perquè jo veig que hi ha més interès en saber com es fa i a passar la pedra i a fer-ho, sí.
Home, sobretot perquè, clar, quan tu tens uns ganivets bons que els ha fet un bon artesà, això és com una joia, no?
Sí, no, clar, si ho vas cuidant, doncs, cada dia, i si esmolar més o menys, no cada dia, però un cop a la setmana, un cop cada 15 dies, ho vas fent, que aquell ganivet sempre està superpreparat.
Estem aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio, avui des de Solsona, des d'un polígon on hi ha un dels artesans del món de la ganiveteria, perquè moltes vegades allò, hi ha molta gent que s'equivoca i en lloc de dir ganivet, diu gabinet, eh? Aquí no n'hi ha cap de gabinet, no?
No, això se'n posa advocats.
Escolta'm, jo he vingut una estona abans i he vist que aquí no para d'entrar i sortir gent amb caixes. Suposo que et deuen venir, diguem-ne, a portar els ganivets per esmolar.
Sí. Aquí es ve la gent a portar els ganivets a esmolar, els hi esmolem i ens tornen a marxar a cap de dos o tres dies amb els ganivets esmolats.
Escolta'm, jo suposo que, com amb tot, com dèiem ara al principi, segurament que hi ha molts, diguem-ne, molts bojos pels ganivets, perquè, clar, això, a part de... Hi ha gent que fa col·leccions de tot i hi ha gent que, bueno, fent col·leccions de ganivets. Quin és el ganivet més estrany que t'han arribat a fer?
Ostres, hem fet coses molt rares, No sé, fem uns ganivets per empaltar que són amb una V, o sigui, és una V baixa i talla per sota. Hem fet ganivets corbats, dentats, que són per desossar pernil, i els dentats són per fer coses amb tomàquet. Ara vam fer un ganivet de 2 metres per tallar formatges.
Què vols dir? Sí. Dos metres?
Sí, sí, per la formatgeria del Miracles vam fer com una espasa, quasi bé, que tenia una forma així amb un mànec reportat, que muntaran-ho per tallar, per fer quadrats de formatge, que clar, és una cosa que has de, quan has de començar a fer uns quants, pues, has de mirar d'anar ràpid.
Però escolta'm, 2 metres és molt.
Sí, 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 no, és que és una bèstia.
Ja l'anirem a veure, la Sílvia, aquest ganivet, a veure què ens dius. Clar, és el que dèiem ara, no? Una cosa són els ganivets i l'altra és tota aquesta, podríem dir, aquest món de l'estri, de pagès, de l'hort. Això també és tot un món.
No, això també és tot un món, només amb noms i diferents variants i pesos i inclinacions, sí, sí.
A veure, per exemple, ja, comencem per aquí. Aquí què hi tenim, en aquesta això, banda d'aquí?
Això són volants, que és per tallar herba, això és un podall, que és quasi bé la forma d'un volant, una mica més tancat, més gruixut, que és per esbrossar, per netejar. Llavors, allò és un dall, que a diferència del podall, el dall té un mànec de ferro, tu hi poses un pal i pots netejar esbarzers i arbustos i branques d'arbre, però a distància.
Però escolta'm, veig que no ens estimeu gaire els que som esquerrans, perquè jo diria que aquests van per dretans.
Tot això són per dretans, però hi ha la versió esquerrà també, eh?
Ah,
versió esquerrà, no? Llavors aquí tens la destral catalana, el destral de caçador, tisores de podar, aquí.
Déu-n'hi-do. Has dit destral catalana, què sí. Vols dir, que hi ha altres destrals?
Sí, hi ha molts tipus, però bueno, aquí principalment tenim la biscaïna, que és la destral que coneixem, que és una destral més curta, molt més grossa, i amb un mànec que entra per dalt, o sigui, va de dalt cap baix, és cònic i ovalat. Aquesta destral talla perquè pesa molt. En canvi, la catalana, el que té és, si t'hi fixes, té la fulla reportada amunt, molt més prima i molt més llarga. Jo li dic que és una destral intel·ligent perquè amb menys feina pots entrar molt més endins de l'arbre, diguéssim, i no necessites fer tanta entalla. Sí que et demana, clar, molta més precisió, molta més punteria, i també has de vigilar perquè se't gira més ràpid, però clar, talles, vas més ràpid.
Escolta'm, veig aquí que tenim moltes coses. Algun el conec i altre me'ls hauràs de dir. Em veig un que és molt xulo perquè sembla que tinguis una mena de forca 4x4.
Sí, això és una fanga de 5 pues, que és amb 2 mans, que això és un tractor. O sigui, no t'has de comprar un motocultor, ja el tens.
Però escolta'm, aquí què hi poses? 2 mànecs hi ha com una U?
No, 2 mànecs rectes amunt. Llavors, l'avantatge que tens, que normalment quan tens una fanga normal, tu has de clavar-la i picar perquè s'entri. Aquesta, com que té 5 pues, és molt grossa, pesa molt i a més aixeques i la deixes baixar i es clava sola. Llavors, els mànecs, en vez de ser curts, com és una fanga normal, té un mànec molt llarg, llavors tu agafes pel cap damunt, ben amunt, i fas molta palanca. I aixeques doncs, molta terra, perquè això també va molt endins, i llavors, com que pesa molt, el que fas és girar-la cap al costat. I vas obrint i vas girant.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, i això què és? Per fer un forat a la terra i posar-hi planter?
Sí, bueno, tens tota la raó. Això és un homocafre. Això és una eina que ve del sud, que ve de Granada, i és per fer mongeteres. I llavors té la forma per fer el silló, i llavors quan tens les mongeteres que són amunt i plantades, té aquesta punxa que pot entrar ben bé dins i pots treure les herbes.
Té una forma triangular, eh? Déu-n'hi-do. Veig que hi ha diverses formes, una que sembla que tingui forma de... com una mica forma d'una fulla, no?
Sí, això és un aixador de flor, que bueno, va ser mateix que abans, que també és per entrar entremig de les plantes. Sí, sí, que quan tens moltes plantes plantades, que són petites, per petita feina de jardí, pots entrar entremig de les plantes sense... pots netejar les herbes sense fer malbé la planta.
Escolta'm, a veure si ho dic bé, va, això. Una forca?
Això és una forca, perfecte.
Forca de 5 pues?
Sí, de 5, n'hi ha de 6. Això és per moure la palla, per moure l'herba. Que no pesa, és una cosa que no pesa. La palla, inclús quan ja és fems, també per moure-ho.
Escolta'm, ara en veig un aquí que jo no sé si això és per treure el carbó de les, dels focs a terra o per què serveix.
No, això, bueno, també podria servir, alguna vegada serveix per remantejar canals, també ens ho diuen. Això és una xapolina de mà. Això és una eina de jardí que, a diferència d'un aixador o una aixada, té la fulla molt prima. Llavors, clar, quan tu tens un jardí... més, posa-li més de ciutat, tens terra més tova i tens terra més o gespa o herba, llavors no et cal que sigui tan fort. Una aixada, diguéssim, és quan tu tens terra com aquí, que és mal parida i seca, que és un territori secà, que cada vegada t'ha d'entrar. Això és una fulla prima que amb terra tova doncs, entra de seguida i pots tallar la gespa o pots tallar l'herba si tens males herbes.
Veig que també rampins, eh? El rampí.
Sí. Sí, a veure, aquí en diem un rasclet.
Ah, un rasclet.
Sí, sí, un rampill, sí, rasclets per moure la grava o per treure els rocs de la terra, sí.
Escolta'm, aquí em veig un que això ja no sé per qui és, però fa una mica de por. No sé si és per tallar peces de grans dimensions, o si és pels arbres, o per què és?
Aquest en diem per la manicura, no. És un matxet de... deu fer 40 centímetres de fulla, que també és per esbrossar. Això seria com un dall o un podall, només que, clar, no has de fer punteria, o sigui, això, tot el que enganxa la fulla, baixa tot. Això ho fan servir molt per netejar sota les línies d'alta tensió, aquestes de quan hi ha el bosc, per netejar aquests llocs, que així per evitar els perills d'incendi.
Clar, una altra de les coses, diguem-ne, importants, que sobretot són molt gastronòmiques, és moltes vegades, ara que està tan de moda, diguem-ne, o que hem tornat a entrar, diguem-ne, en el món de la cuina del foc, no? El tres peus.
Sí, també fem... Això és un tres peus forjat. Bueno, això és per anar al foc a terra. També et diré que en venem molts que es fan servir per aixecar les plantes, eh?
Què dius ara?
Com a decoració, sí, perquè... moltes plantes, que són ornamentals o que sigui, si toquen a terra, es veu que amb la calor o que sigui, els va malament, i llavors es aixequen.
Clar, tenim allà tot un grapat. Escolta'm, això sembla un museu. Clar, aquí tenim una destral que és diferent a la que m'havies ensenyat abans.
Sí, això és una destral que ve del temps del meu avi, que feien invents, i això és un entremig entre la catalana i la biscaïna. I això
explica com és.
Pues aquesta és una estral que es manega com les biscaïnes, que es manega de dalt cap baix, que és amb cònic, que passa que és molt més ampla i molt més fina. Llavors és una estral de picador. Això, clar, quan aquí es feien tallar els arbres, es feia a mà, pues, clar, i sabte aquí venia 15 o 20 gent d'aquesta de muntanya i compraven destrals, es llossaven, s'esmolaven, s'arreglaven, compraven mànecs i els mànecs estaven allà a mirar si tiraven cap un cantó o cap a l'altre, perquè era, clar, una feina dura... I que anaves a peça, o sigui, tants arbres tombaves, tants cobraves.
Clar, hi ha una altra cosa important, ara que estic veient aquí. Per una banda, havíem vist les eines del camp, havíem vist les de la cuina, però n'hi ha unes que també són molt divertides i interessants, que són les de carnissers. Clar, hi ha una cosa que, quan arriba, diguem-ne, el temps de l'hivern, el fred, hi ha tota la cultura de la matança tradicional del porc, no, de l'elaboració d'embotits, i aquí començo a veure algunes eines, diguem-ne, curioses, no? Per exemple, aquí n'hi ha una que té un mànec molt llarg, no? Què és això?
Això és, bueno, és una eina per repartir un porc, diguéssim, que és un partidor, se'n diu. Té un mànec molt llarg perquè l'agafes amb les dues mans, i té una fulla molt llarga i molt ampla perquè per partir espinades i tot això, sí.
Clar, hi ha una cosa també que em fas pensar, ara veient aquí que hi ha una bona colla de ganivets, que és, diguem-ne, el gruix de la fulla. És a dir, una cosa és el gruix que té la pròpia fulla, l'altra és ja el gruix del ganivet. No és el mateix un ganivet que tingui la fulla molt ampla d'un altre que la tingui més estreta, no? Per exemple, en el cas de tallar formatges, necessitem, o hi ha ganivets que van bé i altres que no van bé perquè se'ns enganxa el formatge.
Sí, no, el formatge és un tema delicat que, bueno, que demana molts tipus de diferents ganivets. Inclús també tenen la fulla més ampla que el normal, que també pel mateix, perquè et fa com de regle. O sigui, tu segueixes una línia i et va més bé per tallar.
Escolta, estic veient moltes coses. Jo aquí és un problema perquè m'enamoro de tot, però hi ha una cosa que no la veig i no sé si l'haurem d'anar a buscar a algun altre lloc, que són les navalles.
Sí, no, les navalles tenim allà, perquè allà al taulell, sí.
Anem-les a veure? Carai, quin reguitzell. A veure, la pallaresa autèntica aquella, la de tota la vida, quina és?
La pallaresa coneguda és aquesta, que nosaltres en diem la comú, que en definitiva és la forma de navalla catalana, que té la fulla de llorer. Nosaltres en diem la comú perquè és la més corrent, és la més normal d'aquí.
És una fulla d'uns 10 centímetres, no? Podríem dir, sí. Gairebé uns 5 dits d'ample.
Sí, de 7 a 10. Vas de 7 a 10 centímetres, tens 4 tamanys.
Clar, jo veig que hi ha coses diferents. Per exemple, aquesta sí que veig que té un tipus de fulla que sí que sembla més d'un arbre, no? Així és lanceolada.
Sí.
Però en veig una que el mànec, diguem-ne, la part del mànec fa una mica de corba. Aquesta què és?
Això és una ripollesa, que això el nom ja ve d'abans, que no us hem posat ni nosaltres. Això és una ripollesa que és una navalla tipus navaja. Si tu veus, això és una navalla més tipus una navaja. i té la fulla, el mànec corbat cap darrere, cap endins, i té la fulla que té dos pendents a sobre l'esquena.
Escolta'm, i aquesta navalla que no té punta, és per alguna cosa? És a dir, sembla que sigui com una mena d'aquests vaixells, diguem, nous, no? Una navalla sense punta que acaba recta, no? Sí. Això per què és? Pels nens petits?
La venem pels nens petits. Això és una mallorquina, que ja et dic, torno mateix, ja el nom no ens ho hem inventat nosaltres. Això és navalla pescador. Llavors, el que no té punta és perquè aquesta navalla es fa servir habitualment per reparar barrets i posen el dit a cada munt de la punta i van tallant els fils de pescar de barret. És per reparar barrets. I és una mallorquina. I sí que moltes vegades la venem quan algú vol tenir la primera navalla, diguéssim, va bé perquè no té punta.
Escolta'm, veiem que aquesta és el mànec de tota la vida, el més comú, no? Un mànec de tipus, doncs, de plàstic o de resina, de què
sí,
és?
Sí, de resina. Nosaltres diem que fem les ganivets i navalles de treballar, de la gent que treballa, la gent que fa feina, i per això volem que tallin molt, que siguin senzilles i que vagin bé. I per això, clar, el mànec de resina és el material que va més bé i que és més fàcil.
Però, en canvi, després tenim altres tipus de mànecs, com dèiem, a part de la fusta que veig aquí, que tens olivera, que tens boix... Escolta'm, això què és, això?
Això és banya és de bou, sí.
Banya de bou, carai. I aquesta?
Aquesta és de cèrvol, això fora banya de marrà, i això és micarta, que és un composite. Això és lli prensat.
O sigui, lli?
Samarretes, podem dir, per d'una manera, samarretes prensades, i llavors fa amb una altra resina, molt diferent, que fa un material que és molt dur, però al mateix temps té flexibilitat, que va bé.
Moltíssimes gràcies, David.
Gràcies a vosaltres.
Me'n vaig a tallar, que per cert t'has tallat, eh?
Sí, he tallat agafant un ganivet d'un calaix, o sigui, no es pot dir això.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I ja som al moment de la sobretaula per acabar gairebé aquesta fonda avui de Catalunya Ràdio. I és clar, moltes vegades a la sobretaula amb el nostre sommelier de capçalera, que per cert, deixeu-me el saludar, Jordi Bor, bon dia.
Bon dia.
Escolta, Jordi, normalment moltes vegades pensem quan fem una sobretaula amb tot el que hem parlat, no? Amb cervesa negra, amb ratafia, amb garnatxa, amb moscatell, etc. I moltes vegades no pensem amb els petits a la casa. I els petits a la casa també tenen cabudes, no? També hi ha, diguem-ne, podríem dir, algunes begudes o refrescos que sí. Podem fer amb petites quantitats o no tan petites quantitats sí. Per canviar una miqueta, no?
Sí, sens dubte. Tenim que pensar sempre que no tot ha de ser una beguda alcohòlica i, per tant, doncs, hem de jugar amb aquest refresc o amb aquest suc de fruites natural que ens permet doncs, gaudir igualment d'una sobretaula sense la necessitat de que anem a buscar una beguda alcohòlica.
Per exemple, en tenim un sí. Que és molt senzill, no? I molt bo, com és el most, no? El most no té alcohol.
Sí. El most no té alcohol, de most se'n fan a diferents llocs d'aquí, a casa nostra, i és un suc normalment monovarietal, d'una sola varietat, que el que es fa és no permetre que produeixi l'alcohol i que es pugui gaudir doncs, tan aviat arriba el primer raï de l'any, a partir del agost-setembre, en diferents llocs, doncs, gaudir-lo a cap d'un darrer, ja pugui estar bevent most de la collita de l'any.
Una altra cosa...
De fruita.
Exacte. Una altra fruita, podríem dir, que a més de tenir molt a Catalunya, és la poma. I avui en dia, jo l'altre dia, per exemple, veia que avui en dia pots trobar suc de poma monovarietal.
Sí, i tant. La gran avantatge que tenim amb la poma i amb les diferents varietats de poma és que podem també ja fer varietats de sucs amb la varietat concreta d'aquella poma. I bé, com tu bé saps, ja tenim moltes. Tenim les pomes grogues, la Golden Delicious, les Granny Smith, tots aquests, sí, sí. Cadascuna d'elles amb els diferents calibres que fan que siguin uns sucs amb molta singularitat, amb molta característica que tots, qui no ha begut un suc de poma natural.
A mi m'agrada molt el Royal Gala, mira, què vols que et digui?
Eh? Royal Gala també, que me l'he deixat, sí senyor.
Una altra cosa, per exemple, que també ens va molt bé, sobretot perquè, a més, ajuda, diguem-ne, a repoblar la nostra flora intestinal, és el kèfir d'aigua o el kèfir de llet, no?
Exacte, sí senyor. Ens ajuda per diverses coses, jo crec. No només aquesta part de refrescant, sinó també per aquesta regulació intestinal que tu molt bé has dit i que ens aporta, bé, si més no, a vegades un àpat d'aquests molt densos que dius, ostres, estic una mica pesat, no? Doncs bé, un kèfir no deixa de ser un probiòtic que ens ajuda de forma natural a regular la nostra flora intestinal.
I n'hi hauria un altre, que aquest potser l'hauríem de deixar una mica més per la banda del ressupor, i ara pensant, i diguem-ne, aquí a casa nostra, que som bons consumidors de iogurt i tenim grans artesans que fan iogurt, i en canvi, diguem-ne, que no ens hagin posat de moda nosaltres mateixos aquestes begudes, per exemple, a partir del iogurt, no?, que fan doncs, a zones com a Turquia, no?, o zones àrabs, no? Escolta'm, tenim aquí uns iogurts de vaca, d'ovella, per poder fer això, de cabra, fantàstics.
Sí, home, i tant, tenim moltíssims. És que, de fet, begudes d'aquest tipus i sense alcohol n'hi ha moltes, no? I ara també, ja sé que potser no és, però la orxata, no?, també és un d'ells, no?, d'aquestes begudes refrescants que se'n prenen molts.
O i tant. O
una llimonada.
Sí, sí.
No? Propi granitzat.
O mira, una llet d'avellanes o una llet de nous, per exemple.
Per exemple, sí.
No, si és que, clar, no acabaríem mai d'estar i de menjar cosetes, Jordi Bort, eh? Ai, senyor, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Aigües, arrossos, anxoves, mels, embotits, fruits secs, sofregits, recuits, olis, cerveses, cafès, infusions, vins... Els millors cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics han posat el segell Girona Excel·lent a 79 productes elaborats íntegrament a les comarques gironines dels més de 300 aspirants a aquesta distinció. Girona Excel·lent, segell de qualitat alimentària, Diputació de Girona.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic.
Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
La Fonda.
I la frase d'avui, la nostra cirereta, la va dir Luciano Pavarotti. Escolteu, diu, una de les millors coses de la vida en les que hem d'interrompre regularment qualsevol cosa i concentrar la nostra atenció és en el menjar. Bravo, Luciano, bravo.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama i esclata dins meu omplint el meu cap de flors. Busquem lluny el que amaguem al més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat.